El grup d'estudis locals de Sant Cugat, el GEL, és una entitat amb més de 30 anys d'història que té l'objectiu de potenciar i difondre la investigació en els camps de les ciències socials i les humanitats en l'àmbit santcugatenc. Recentment, el GEL ha presentat un estudi que ha permès actualitzar el llistat d'alcaldes i alcaldesses que han governat Sant Cugat des de 1835 i fins a l'actualitat. I per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres en Jordi Casas, que és president del GEL i historiador. Jordi, benvingut.
Hola, bon dia.
El document Alcaldes i alcaldesses de Sant Cugat del Vallès 1835-2024 que ha elaborat el GEL és fruit d'un encàrrec de l'actual alcalde, Josep Maria Vallès. És habitual que engegueu les vostres investigacions per encàrrec de tercers?
Bueno, aquí, com que no s'escolta ningú, ho puc dir. És un encàrrec, diguem-ne, que nosaltres vam agafar pels pèls. És a dir, a la presentació de l'anterior número de Gausac, que va ser a finals de maig de l'any passat, quan l'alcalde va clausurar l'acte, va dir una cosa que a mi m'havia comentat off the record alguna vegada, no? Home, ja l'hauria de fer, hauria de repassar a veure si el llistat d'alcaldes i alcaldesses que tenim a l'alcaldia és correcte. I ho va deixar anar. Bueno, llavors jo ho vaig agafar en sèrio i els vaig fer arribar una proposta del que podia ser aquest treball de revisió i de rectificació. I sí, sí, l'alcaldia va acceptar i ens hi vam posar. Cal dir que juntament, i ara en parlarem, amb aquesta revisió i rectificació hem aprofitat, evidentment, la recerca que hem fet per fer un article. Ha sortit un article que publicarem estem publicant el primer número de Gausac que presentarem el 24 d'abril, que després ja ho recordaré.
Ara, com explicaves, Jordi, gràcies a aquesta investigació heu pogut ampliar i corregir la placa de l'Ajuntament amb la relació d'alcaldies de la ciutat. Explica'ns concretament, perquè hi ha diverses coses a comentar. D'una banda, la incorporació de 6 alcaldes nous, anteriors al 1943.
Comencem per aquí.
Sí?
A veure, el llistat que el va fer el va encarar el Lletjós, l'últim alcalde franquista, estem parlant de mitjans dels anys 70, no, ja a finals, perquè sí, les eleccions van ser el 79, els primers, devia ser el 78, o, per tant, està basat en les actes de l'Ajuntament. Les actes d'Ajuntament, la més antiga, comença el 1743. Per tant, alcaldes anteriors no n'hi havia. Aleshores, per treure aquests 6 o 7 noms que hem afegit anant enrere fins al 35, ha calgut mirar la correspondència de l'Ajuntament, o sigui, anar més enllà de les actes. Hem començat el 1835 perquè abans ens semblava que no tenia sentit, perquè no podíem parlar als alcaldes d'antic règim, perquè era tot un altre
sistema,
entramat institucional, i havíem de deixar buits pel mig. Vam dir, bueno, doncs comencem l'any que simbòlicament s'inicia de manera definitiva ja la Revolució Liberal a Espanya, encara que hi havia hagut precedents, i comencem el 35. I hi ha aquí la curiositat, o l'anècdota, que només havíem trobat alcaldes fins al 37. Van dir, bueno, deixarem el 37. I quan ja teníem fet les primeres galerades, un dia em toca el Josep, el de Camp Major, però com es diu allò de Camp Major ara, que és un lloc per fer-hi eventos, ostres, ara no em surt el nom, bueno, és igual, és allà a Valldoreix, no, ja em sortirà. Bueno, ell no es diu Major, és Camp Major, però ell no es diu Major, té un altre nom. Bueno, em truca perquè tenia interès que veiés la masia, en veure l'arxiu que té un arxiu que un oncle li ha ordenat i tal, i parlant, em va ensenyar documents i em va demostrar que un avantpassat seu, en Francesc Assís Major Fatjó, havia sigut alcalde l'any 35-36. Dic, hòstima, estupendo, tu. Podem retrocedir fins al 35. I vam haver de canviar una mica l'article, però per això hem pogut posar alcaldes des de 1835.
Heu incorporat 13 alcaldes que no apareixien per error. Per quin tipus d'errors?
Mala interpretació de les actes. Les actes no són sempre fàcils d'interpretar. Hi ha alcaldes que duren molt poc, hi ha alcaldes accidentals que no són alcaldes, sinó són tinents d'alcalde, que en un moment determinat substitueixen l'alcalde perquè no hi és. I per tant, diguem-ne, i també diguem-ne, per fer un estudi una mica apressat i no gaire acurat, i probablement perquè la persona que ho va fer no tenia metodologia com historiador i li va fotre una mica pel, pel broc gros, no? Nosaltres ens hem mirat molt, molt bé abans de decidir, creiem que la llista es pot donar per definitiva, sempre tot és millorable en aquesta vida, però creiem que aquesta és definitiva, i bueno, és que fa ja de tot, des d'alcaldes que estan 15 anys, el que va durar més, en Josep Bernils i Solà, del 1960 al 1975, i un alcalde, el de Can Gené de Sant Medí, Pere Gené, em sembla que es deia, que va durar un mes, l'any 1853, si no m'equivoco, o 52, ara ho sé.
Per tant, heu incorporat alcaldes que no apareixien, heu eliminat dos que figuraven per error.
Dos per error, que no havien sigut tal alcaldes.
Ajust de dades incorrectes.
Sí.
Quins casos destacaries tu?
Bé, dades incorrectes n'hi ha uns quants. Perquè, a veure, sempre, quan comença i quan acaba... no sé, s'ha de fer una mirada molt, molt acurada de les actes i tal, i en tot cas hem posat dades que no hi eren o hem precisat algunes que no eren correctes.
I algunes dades, com per exemple, s'ha hagut d'incorporar...
Dates.
I dades com la del segon cognom.
Només no? En dos casos, amb en Pere Calvet, que sabia que era de Rubí, no era de Sant Cugat, devia viure potser al carrer de Sant Cugat de Rubí, perquè fins a l'any 1853, que se segrega un tros d'hora de Sant Cugat i passa a Rubí, el terme arribava fins a Rubí, hi havia el carrer de Sant Cugat, on hi havia una carnisseria, que va ser l'origen del procés de segregació, però ara no tinc temps per parlar-ne. Pere Calvet i en Francesc Pila, em sembla que són, parlo de memòria, dos personatges que hem estat incapaços de trobar el segon cognom. Tots els altres, que en alguns casos no el tenien, ara ja figura el segon cognom.
I ara que l'anomenaves en Pere Calvet, què té de particular el seu cas?
No,
que era de Rubí?
Que suposo que el fet de ser de Rubí, així m'ha arribat la notícia, i d'estar molt poc temps no està possible trobar documents on hi hagi el segon cognom.
Perquè, segons tenim informació, ell va governar Sant Cugat entre 1842 i 43, no?
Sí, sí, un any més o menys, sí, sí, sí.
Per què és important aquesta actualització del llistat d'alcaldies?
Bueno, més que res perquè no estigui equivocada l'aquella. No? No, home, a veure, una de raons històriques i tal, jo crec que és important, ja que hi ha un llistat a l'Ajuntament, home, que sigui correcte. I dos, donar l'oportunitat, quan la gent tingui diners i ho pensi fer, treure aquestes plaques que sembla allò nínxols mortuoris, allò que... i fer una cosa més maca. Això ja és una opinió meva personal, no? Però vull dir... Ja
jo crec que seria bastant generalitzada, eh?
Sí, aprofitem per fer una cosa més maca, ja, posats a fer.
Una altra cosa,
no sé si ara me l'anaves a preguntar. A veure, nosaltres hem posat els alcaldes, els hem agrupat per períodes històrics. És a dir, ens semblava que era poc rigorós, històricament, i injust, des d'un punt de vista democràtic o cívic, posar el mateix calaix, és a una llista, no?, sense diferenciar aquells que van ser nomenats a dit o que van ser alcaldes durant una dictadura dels que s'han elegit democràticament, que són la minoria. Si agafem aquests quasi 200 anys, ara no portarà un percentatge, però probablement els elegits democràticament només siguin un 25-30%, Perquè, clar, durant el període d'Isabel II, o durant la Restauració, o durant la dictadura del Primo de Rivera, o durant el franquisme, no s'elegien democràticament. Llavors, hem posat una sèrie de períodes. Revolució liberal, hem dit, 1835-1844, que és el període on es produeix el gruix de la Revolució liberal. 44-68, que és el regnat d'Isabel II, un període conservador, evidentment. 68-74, que és el sexenni democràtic i la Primera República, un període democràtic. 74-1923, que és la Restauració, i que aquí, evidentment, els alcaldes eren nomenats pel governador civil. 23-30, que és la dictadura del Primo Rivera, aquí tampoc eren elegits democràticament. 31-39, que és la República. Aquí, durant aquests anys, per raó de la Guerra Civil, només hi ha un alcalde elegit democràticament, que és el Roc Codó. Hi ha més alcaldes, eh? Però es nomenaven, es canviaven, però no elegits, no per votació popular, m'entens? I després el franquisme, 39-79, fem arribar a 79, perquè l'últim alcalde franquisme, el Llenjons, va arribar fins al 79, evidentment tampoc s'elegien democràticament, i després els, no sé, 10 o 12 alcaldes i alcaldesses, del 79 fins ara, no?
Són
que és el període democràtic, diguem-ne.
Així està clar. Són habituals aquest tipus d'incorreccions en els documents i monuments oficials de les administracions?
Doncs no ho sé. No ho sé. Home, jo sí que puc dir que, a veure, la història avança precisament localitzant errors i bueno, a part d'altres factors, eh? Localitzant errors i corregint-los. A veure, jo els llistats d'alcaldes i tal, no sé, ara jo sí que m'he trobat com a historiador, que a vegades hi ha dades, hi ha interpretacions que es basen en llibres, no? Es van repetint, no? Vull dir, I llavors jo he trobat, per exemple, amb els temes d'hisenda local, que he treballat jo, coses que es venien afirmant des de fa dècades i que les donaven per fet, després quan vas als documents originals veus, home, això no funcionava així, no? Bé, nosaltres suposo que anar a la documentació hem pogut millorar el llistat i també a l'estudiar-nos d'una manera més acurada les actes. Sí, és habitual. Pensem que molta història es fa en aquests moments, és a base de bibliografia, eh? I, per tant, si hi ha un error, el va repetint. Anar a l'arxiu i passar hores mirant papers costa. Trobes que molta cosa és a part de bibliografia, que penses treballs molt ben fets, però si a la bibliografia que utilitzes hi ha algun error, el repeteixes.
L'Ajuntament ja llueix aquesta placa nova, modificada, actualitzada, corregida? O encara no?
Nosaltres vam lliurar el llistat el dia 10 de març, el dia 24 d'abril, aprofito per fer una falca publicitària, el 24 d'abril, el dia després de Sant Jordi, a les 7 de la tarda, a la Casa de Cultura, fer una presentació del número 57 de Gausac, que és on publiquem aquest article, i, no sé, l'Ajuntament té el llistat, dos llistats li vam donar, a part de l'explicació de com n'havia sorgit un, el definitiu, i l'altre que era un comparatiu entre el definitiu i l'actual llista perquè veiessin els errors que hi havia. Quan ho faran? No ho sé, això ja és cosa de l'Ajuntament.
Haurem de preguntar a l'Ajuntament, doncs.
Sí, suposo que quan tinguin pressupost.
Esteu treballant en algun altre projecte ara mateix?
Bueno, la revista Gausac, que porta... És que publicar una revista porta molta feina, eh?
Sí.
Portar una revista porta molta feina... les galerades se'ls ha de mirar molta gent, s'han de mirar diverses galerades, no? I perquè volem que surti bé, no? Aleshores, bé, el número 57, que portarà 5 estudis, aquest article dels alcaldes i alcaldesses, que ha fet alcaldesses només són 3, la primera alcaldessa que va tenir a Sant Cugat va ser el 2010, fins al 2010 tot van ser homes, vull dir... Doncs a part d'aquest article sobre alcaldes i alcaldesses, 4 estudis més i els apartats normals de la revista. Iniciem amb aquest número una nova singladura, per dir-ho de manera, perquè hem canviat l'equip de direcció. En Domènec Miquel, que venia fent de director des de fa més de 30 anys, ha deixat de ser director, perquè 30 anys són molts i cal renovar, i ara la directora Reis Fontrals, que ja venia fent de subdirectora des de fa 3 anys, hi ha 2 subdirectors, un és el José Fernando Mota, conegut per tots, historiador, i l'altre, l'Emiliano Hinojo, arqueòleg, que també fa molts anys està al gel i forma part del Consell de Redacció de Gausac. Vull dir que això és el primer que tenim allò...
I aquesta renovació implicarà altres canvis?
Primer el canvi de persones. No, aquesta renovació implica, efectivament, la voluntat de fer la revista més participada, és a dir, un treball més col·lectiu. D'entrada, l'equip de direcció són 3, no és un, no? O 2, com eren. Donar-li també més protagonisme al Consell de Redacció, que som 15 persones, i també al Consell Assessor, que el vam canviar fa 3 anys, que teníem un Consell de VIPs, d'aquelles persones que es posen, però no, algunes estaven mortes i tot, i ara hem posat un Consell de gent relacionada més intensament amb Sant Cugat, no? I a part, també hi ha una sèrie de canvis formals i de contingut a la revista, perquè volem avançar com una revista una mica diferent, que no només sigui erudita, sinó que també informi, més contemporània, per entendre, que ens intenti explicar, en base als estudis que es vagin fent, com s'han produït les transformacions de Sant Cugat durant els 40 anys, no? Per entendre una mica Sant Cugat, i una revista, des del nostre punt, que s'adapti més a les expectatives i les necessitats d'una ciutat de 100.000 habitants. Eh? Una revista, ho dic aquí, repeteixo que no ens escolta ningú, que es faci valer. A veure, una revista com aquesta, com qualsevol revista d'àmbit de recerca comarcal o local, no és possible sempre ser subvenció pública. Això és evident. Aquí no descobreixo cap res. I, evidentment, per garantir que seguiràs tenint el suport de les institucions, t'has de fer valer, eh? Has de fer un bon producte. Llavors, la nostra idea és fer una revista, millorar-la.
I escolta, de totes les investigacions que ha fet el GEL, quina et sembla que ha tingut més transcendència des del punt de vista de la història local?
Tot
és important.
A veure, nosaltres l'any 2006, si no m'equivoco, gent del GEL i gent que no ho era, o tots eren del GEL, no me'n recordo, vam fer l'única història de Sant Cugat que s'ha publicat. Un llibre que ens va encarregar a Lluís Campins, el malaurat Lluís Campins, quan era director del museu, que va ser una història de Sant Cugat, una síntesi, no? Bueno, un llibre de 200 i pico, 300 pàgines, que vam participar, i 5 o 6 persones, no me'n recordo. Clar, si ara fessi una altra història de Sant Cugat, sobretot l'edat contemporània moderna, seria absolutament diferent. Perquè hem publicat moltes coses a l'USAC, de treballs fets per gent del GEL i gent de fora, sobre aquests segles, i per tant sabem moltes més coses. O sigui, jo no destacaria un treball en concret, però jo diria, perquè són molts articles que hem fet aportacions valuosíssimes, que han canviat la nostra percepció de la història de Sant Cugat, almenys dels últims 300 o 400 anys.
I tu diries que els santcugatencs i les santcugatenques estan interessats en general en la història de la ciutat?
Jo diria que ningú està interessat per la història, eh?
En general.
En general, jo crec que la història interessa poca gent, eh? Bueno, els santcugatencs, jo crec que sí. A veure, home, la gent que ve aquí té un cert nivell sociocultural, no? Jo suposo que sí. N'hi ha que sí que estan interessats pel passat santcugatenc. Ara, fins a quin nivell, i fins a quin nivell de rigor... Ara no vull ofendre ningú. Fins aquí d'allò ja es conformen els articles del Tomàs Grau o Tot Sant Cugat, no? Que ara ja no, però anar explicant coses a Sant Cugat en píldores, o vol una cosa més aprofundida. Bueno, i no és en demèrit del Tomàs Grau, que feia una gran feina divulgant, no? Fins a quin punt, ho diré d'una manera més rigorosa, es conformen amb uns textos divulgatius o que intenten ser una mica més profuns. Bueno, clar, perquè ara nosaltres no fem un text purament divulgatiu, requereix un cert esforç. Clar,
més estudiós.
Sí. Home, hem de dir que en general els centres d'estudi, no hi ha cua de gent a la porta per fer-se socis. Més aviat al contrari, i tots estem bastant fotudets, perquè, és una feina una mica...
Que té relleu o no té relleu? Això us preocupa?
És una feina molt voluntariosa, de moltes hores, feta gratis et amore, i la continuïtat és complicada. És allò que dèiem abans, que molts joves no hi ha a les entitats. I els centres i instituts d'estudi no abunden. Per tant, la continuïtat serà complicada.
Bé, doncs Jordi Casas, president del GEL i historiador, gràcies per acompanyar-nos avui i gràcies per la feina.
I, de res, recordeu-vos el 24 d'abril a les 7 de la tarda a la Casa Cultura la presentació del número 57 de USAC. Us hi esperem.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
I al Connectats no marxem de l'àmbit del nostre patrimoni local perquè us hem d'explicar que l'Aurora Fargas, que és una sabadellenca, ha fet una donació inèdita a l'Arxiu Històric de Sabadell. Aquesta setmana ha entregat un centenar de documents sobre el cercle republicà que tenia guardats, sense saber-ho, a casa seva. Avui coneixerem aquesta història tan curiosa i ho farem de la mà de la Júlia Ramon. Bona tarda.
Molt bona tarda, i per saber la importància de tots aquests documents, avui parlarem amb el director de l'arxiu, Joan Comas Olives. Molt bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
En total s'ha trobat un centenar de documents que aquesta sabadellenca havia estat guardant durant 55 anys a casa seva. Com s'explica, no?, aquesta troballa d'un centenar de volums, no?, considerablement o relativament voluminosa, i també tan sobtada, tots de cop.
És una troballa relativament fortuïta. En James Weaver, que és tècnic del Museu d'Història, està fent una recerca sobre el tema del cercle republicà federal i va ser casualitat, diguem-ne, que a casa de la seva tia va identificar uns segells que eren els que es corresponien a la marca del cercle republicà federal sobre aquests llibres. És una troballa relativament voluminosa perquè estem parlant de 79 llibres que procedirien del Cercle Republicà Federal, dels prop de 1.500 que havia disposat aquesta biblioteca. Per tant, justament la importància d'aquests llibres rau en la representativitat d'aquesta biblioteca, que es considerava totalment desapareguda, diguem-ne.
I llavors com s'explica, no?, que acabessin aquí, si estava desapareguda una mica, en quin moment hi va haver, doncs, aquest buit, no?
Bé, doncs, està clar que després de la Guerra Civil, doncs, l'edifici del Cercle Republicà Federal, la coneguda catedral de la Republicana del Vallès, doncs va ser requisada pels falangistes. I se li van donar destins molt diferents de l'originari. Aleshores, el seu contingut també va sortir de l'edifici, i en aquest cas, doncs sembla que va anar a espetegar, doncs, a la Casa de la Caritat de Sabadell, on una infermera anomenada Aurora Fargas Monge, és a dir, la donant, els va rescatar en un moment en què s'estava fent una pila per destruir-los, diguem-ne, no? I per tant, en aquell moment la recollida també va ser fortuïta, perquè la senyora Aurora Fargas no era conscient de que estava recollint uns llibres del Cercle República Federal. Senzillament, doncs li dolia veure que aquells llibres estaven a punt de ser destruïts, i va recollir tots els que va poder.
Exactament, perquè ha estat ara quan Genís Ribé, no?, un dels historiadors del Museu d'Història de Sabadell, ha identificat que tots aquests volums, una vuitantena, pertanyien al Cercle Republicà de Sabadell amb aquest segell. Com és aquest segell? Perquè ens en fem una idea.
A veure, aquest segell no té cap particularitat, diguem-ne. És un segell d'aquests de goma, diguem-ne, que s'empremtaven amb una esponja impregnada de tinta, que en alguns, doncs, hi ha la distinció del círcul Republicà Federal, i en altres del círcul cooperatiu Sabadellers, que no és res més que una formació, paral·lela, diguem-ne, al círcul Republicà Federal, consistent en una societat cooperativa de consum, d'instrucció i d'ajuda mútua, que va ser la que va comprar els terrenys i posteriorment va edificar l'edifici del círcul. Per tant, era com un instrument de gestió del poble, del partit polític, per dir-ho d'alguna manera, no?
A nivell patrimonial, a nivell històric, no? Quin és el valor que té, no?, tot això?
Mira, la importància dels llibres no és tant en els exemplars mateixos, perquè aquests exemplars tal vegada els podies trobar, doncs, en institucions com la Biblioteca de Catalunya o algunes biblioteques, doncs, universitàries, sinó justament pel fet d'haver format part d'aquesta biblioteca del Círcul Republicà Federal, que era la secció local sabadellenca del Partit Republicà Democràtic Federal, fundat per en Francesc Pi Margall. Des de finals de segle XIX fins 1928, que es fundà la Biblioteca de la Caixa d'Estalvis, aquesta biblioteca va ser, junt a la de la Biblioteca de la Cooperativa Sabadellenca, la principal biblioteca de la ciutat i estava al servei de, dels seus 3.000 socis, no? Vull dir que havia desdit. I era una biblioteca que havia estat una secció fonamental de l'entitat i que s'havia constituït doncs, amb compres, amb donacions, compres a partir de les quotes dels socis, donacions de particulars, etc. I, com dic, va plegar doncs, uns 1.500 volums. En la seva major part estan segellats, i això és el que va permetre en Genís Ribé la seva identificació. I de fet, l'Arxiu Històric de Sabadell no acostuma a recollir llibres, no? Però aquests tenen aquest valor especial de representació d'aquella biblioteca. I també són un símbol del valor que aquell centre polític i cultural republicà donava a la instrucció, a la formació lliure dels seus membres, en un moment en què l'autoformació dels obrers i la consciència ciutadana tenen molt pes, no?
Uh-huh.
Si mirem els llibres donats, no? Hi ha les enciclopèdies, no? Per tant, aquest afany de fer arribar el coneixement general, diguem-ne, a la població, però també llibres de literatura d'autors diversos, no? Com Víctor Català, Frederic Mistral, Cervantes amb algun Quixot, José Torrilla. També hi ha llibres d'història, llibres de natura. Per tant, tot això reflecteix un període i una manera de veure les coses, no?
Mm-hmm.
No sé si m'allargo massa, m'ho dius.
No, i ara, no, perquè justament és molt interessant, no? I també, doncs, el que comentaves, que al final el cercle republicà que Sabadell va tindre un pes molt important, no? En el segle passat, perquè també estava just al bell mig de Sabadell, vull dir, ocupava també una posició, doncs, molt estratègica, per dir-ho així.
Efectivament, i això és el que... I a Sabadell, el republicanisme va tenir molt pes i això es va demostrar a les eleccions a la Segona República, no? I si m'ho permets, una mica per posar-li una mica més de marc a això, a tot això que comentàvem, la història política i social de Sabadell té força recerca feta, per exemple, per autors com l'Eduard Majoan o el Jordi Serrano, però encara hi ha molta feina per fer, no? A finals del segle XIX i principis del segle XX és l'època de la proliferació de les idees de lliure pensament, no?
Uh-huh.
De la cohesió del laïcisme en l'ensenyament, la proliferació d'idees com les de la institució libre d'ensenyança, la introducció de mètodes pedagògics revolucionaris, com el mètode de Cossío. És l'època de l'excursionisme científic, del boom de l'esperantisme, una època en el que, com et deia, el republicanisme té un pes fonamental, no només des del punt de vista aquest estrictament polític, sinó per la defensa d'aquests valors d'empoderament ciutadà, no? Jo crec que qui millor ho explicava això era Miquel Carreras i Costa Jussà, l'historiador, filòsof, que parlava de l'exercici de la ciutadania, no? Seria una mica, per contraposició amb el franquisme, seria confrontar ciutadans amb súbdits, per dir-ho d'alguna manera, no? I és una època que, justament per aquest empoderament ciutadà, també és una època que té un gran pes, doncs, el cooperativisme, no? Per exemple, aquí, doncs, hi ha la figura de Joan Baptista Sales Anton, que va ser, justament, un dels que va contribuir a constituir l'altra gran biblioteca sabadellenca, que era la de la cooperativa sabadellenca, no? Per tant, aquest fragment de la biblioteca del Círcul pot, jo crec que pot contribuir a entendre, com deia, el valor que aquestes institucions polítiques, però també socials i recreatives, donaven a la formació dels ciutadans.
I, de fet, actualment, la seu on hi havia el cercle republicà continua tenint una segona vida, no?, sent l'estudi de la USB, no?
Sí, efectivament. Però bé, diguem-ne que aquesta evolució és una evolució que no seria l'evolució que hauria seguit en principi d'una manera natural, perquè després de la requisa doncs va ser cedida com a centre de formació empresarial i després, bueno, finalment va anar a parar a mans de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és la institució que n'ha fet la cessió a l'Ajuntament de Sabadell i que en aquest moment s'està utilitzant efectivament com a seu de l'Orquestra Simfònica de Sabadell. Naturalment que la funció és correcta, diguem-ne, però diguem-ne que si no hi hagués hagut aquesta requisa, segurament, doncs, vaja, segurament no segur que aquest edifici hauria seguit altres camins, diguem-ne.
Ja per anar acabant, què suposa, no?, per l'arxiu haver rebut aquesta donació d'Aurora Fargas? Una mica, quin és el valor i la utilitat també que se li donarà ara amb aquests documents?
Bé, jo crec que aquí hi ha dos aspectes. Un és l'aspecte, diguem-ne, patrimonial històric. Nosaltres, naturalment, cada una d'aquestes donacions el que fa és diversificar les fonts de les que es poden nodrir els investigadors, doncs, per fer les seves recerques, no? Ja dic que en aquest cas jo crec que no és tant el fet dels exemplars en si mateixos, sinó aquesta contextualització, i una mica penso que l'altra gran funció que fa l'arxiu, no?, que és la d'anar conscienciant, doncs, sobre el valor del patrimoni, sobre la necessitat d'anar forgant en la nostra història i d'anar traient a la llum, diguem-ne, diferents aspectes que alguns dels quals, doncs, aparentment haurien de ser sobradament coneguts, però que en realitat estem bastant a les beceroles, diguem-ne, no? Mm-hmm. Jo, des del meu punt de vista, penso que estem... És ara, en aquest moment, o des de fa potser una desena d'anys, diguem-ne, que hem començat a eclosionar molts treballs sobre el nostre passat, doncs, més recent, sobre la República, sobre la Guerra Civil, en matèria de memòria democràtica, que són treballs que eren molt necessaris i que segurament, si no hagués estat, diguem-ne, perquè es va pel model de transició que es va dur a terme, que va ser un model de transició força silenciosa, doncs segurament haurien aparegut abans. I potser aquest tipus de treballs haurien pogut comptar amb els testimonis d'aquella època, que desgraciadament avui en dia ja no hi són, i per tant, doncs, una vegada més, les fonts escrites, els documents, sobretot els documents d'arxiu, doncs cobren més valor que mai.
Totalment. Doncs, Joan Comas Olivas, moltes gràcies per haver-nos explicat tot aquest valor d'aquesta darrera entrega a l'arxiu. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, sóc l'Albert Sandrés, periodista d'esports de l'Actual i de Ràdio Castellà. La meva cançó seria Maldito Duende d'Héroes del Silencio. És una cançó que m'agrada perquè l'he escoltat ja des de petit i és una cançó que m'ha acompanyat en tota la meva vida.
Amanece en
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Diagonal Manhattan és l'última novel·la del periodista i escriptor santcugatenc Xavier Bosch, un dels títols que segurament es trobarà en la llista dels més venuts per aquest Sant Jordi. Eva Garrido ha parlat amb l'autor del seu nou llibre.
Xavier Bosch acaba de publicar Diagonal Manhattan, la novel·la número 10 d'una trajectòria literària que va engegar a principis dels 90, però que es va consolidar amb la trilogia de novel·la de ficció composta per Se sabrà tot, Homes d'honor i Eufòria. En aquesta ocasió, però, el periodista ha triat el món de la publicitat de finals dels anys 80 i principis dels 90 com a taló de fons i des de dues maneres d'entendre l'ofici molt diferents. L'una des de la perspectiva d'una agència de publicitat barcelonina dirigida per dos homes de mitjana edat i l'altra des del punt de vista d'una gran empresària de Nova York de 40 anys que només contracta dones. Amb aquest marc, Bosch aprofita per parlar de l'empoderament femení de primeres vegades i de la recerca de la felicitat i la construcció del propi destí.
Xavier Bosch, què tal, com estàs?
Molt content de fer punt de la presentació a Sant Cugat.
El llibre porta molts pocs dies a les llibreries i ja és un dels més venuts. Jo et vull fer dues preguntes. La primera, si estàs content, i la segona, si això et fa presagiar que serà un bon Sant Jordi.
Serà un bon Sant Jordi segur, perquè sempre ho és per tothom, pels lectors i pels autors. I després, bé, hi ha gent que porta dos anys que em demana que quan publicaràs la novel·la, lògicament, quan arriba el moment, el primer que fan els primers dies és anar a les llibreries dels seus barris i comprar-les.
Hi ha... L'última pregunta que et faig per Sant Jordi, i entrem en matèria, és quins plans tens, a banda de signar? Perquè a mi m'agradaria saber si a Xavier Bosch, després, com a lector, un dia de Sant Jordi li queda temps per ell per anar a mirar.
Em queda molt poc temps. Els anys que publico novel·la em queda molt poc temps. El just per comprar un llibre per la meva dona, per la meva filla, una rosa per totes dues, i para de comptar, però d'una manera una mica poc exemplar.
Entrem en matèria ara perquè acabes de publicar Diagonal Manhattan, que narra aquest viatge iniciàtic de l'Eda Leveroni a Nova York. M'agradaria saber què et va inspirar a situar aquesta novel·la en el món de la publicitat de finals dels 80 i principis dels 90.
Em va inspirar que és la dècada daurada de la creativitat i de la publicitat a Barcelona concretament. Pensa que després de Nova York i de Londres érem la tercera potència mundial a l'hora de fer anuncis, eslògans, spots, que després rebien premis, més premis als grans festivals de publicitat.
I ara que parlaves del món de la publicitat a Barcelona, aquesta esplendor, clar, la novel·la contraposa aquest món de la publicitat de Nova York amb el de Barcelona. No sé si hi ha algunes diferències així principals que volies destacar entre aquests dos mons. Clar, la publicitat a Barcelona, per molt que els protagonistes els hi anés molt bé a Barcelona amb la seva agència en bloc, l'agència de Nova York era un gegant, no?, al costat de bloc.
El que he volgut contraposar, sobretot, és una agència tradicional de publicistes ja una miqueta veterans, amb creatius joves a Barcelona, amb una agència on només hi treballen dones a Nova York. Aquesta novel·la vol reivindicar totes aquelles publicistes que la història ha soterrat o amagat o ha silenciat i que també van fer eslògans genials i van tenir un paper que, com en tants altres àmbits, ha quedat amagat.
I parlant de les dones, que l'empoderament femení també és important amb personatges com la Bianca B. Miller i la seva agència, que com dèiem només contracta dones, creus que avui dia encara hi ha barreres en el món empresarial per les dones?
Mira,
la de la Bianca era una excepció.
Les barreres continuen sent-hi, la igualtat encara queda molt lluny, i et diré només una xifra. El 54% de les persones que avui a Europa acaben els estudis de màrqueting i publicitat són dones, per tant són majoria. Però en els càrrecs executius al capdamunt de les agències de publicitat, les dones només ocupen el 14% dels llocs de treball. Amb la qual cosa s'ha fet alguna passa, però molt poques, i el graó a l'escala encara puja molt dreta.
La novel·la planteja preguntes sobre l'ètica en la publicitat i el màrqueting. Tot i això, tu defenses que la publicitat és la part més lluminosa de la comunicació, no?
Sí.
Llavors, penso, per què, si tu mateix a la novel·la planteges a la novel·la una situació de xantatge en el món de la publicitat?
Home, perquè en un món dels negocis, i la publicitat no se n'escapa, hi ha molt podrimaner ocult. Hi ha moltes comissions de sota mà, hi ha pressions, hi ha xantatges, hi ha diaris que mosseguen els anunciants i a les empreses de publicitat si no s'anuncien en el seu diari i si ho de la competència. Tot això passa a casa nostra, tot això passava i continua passant, i més val fer aquest se sabrà tot de la publicitat, no? Mm-hmm.
El personatge del Brauli, uh-huh, del Brauli Leveroni, el pare de l'Eda, viu immers en l'èxit, no, de la seva professió, però viu en un caos en el que és la seva vida personal. A mi m'agradaria saber, Xavier, en què et vas inspirar, uh-huh, quan vas construir la història del Brauli Leveroni, perquè és un personatge molt particular.
He conegut homes particulars que han fet de la feina la seva addicció, de la voluntat de triomfar en el negoci, de fer diners, de rebre premis, i han oblidat el que ara en sabem que se'n diu conciliar vida familiar i vida laboral. En una altra època, i això passa l'any 89-90, aquest home només sabia fer diners i es va oblidar pràcticament d'educar la seva filla. Com diu la filla, a mi el pare em donava consignes, no m'educava, no? Em donava eslògans, pràcticament.
I parlant de les consignes, també la història explora la recerca de la felicitat, la construcció del propi destí, no? Que hi ha un moment que l'Eda a la novel·la s'enfada perquè el pare, no, ja li ha preparat que l'any vinent se n'ha d'anar a Nova York. Xavier, tu et consideres una persona que segueixi o que hagi intentat seguir aquest principi en la seva vida i la seva carrera, la de construir el seu propi destí?
La pregunta clau de la novel·la és aquesta. A partir de quin moment la vida ens pertany? Quan deixem de fer les coses per fer contents els pares o per obeir-los quan són petits i ens estan educant, no? Però potser hi ha gent que se'n va a l'altre barri i ha viscut tota la vida només pendent dels altres i s'ha oblidat de tenir una vida pròpia. Si em fas la pregunta a mi personalment com has fet, doncs jo crec que ho vaig saber gestionar bastant bé, però ja de bastant gran.
Sí que és veritat, sí, que a vegades hi ha gent que, igual que els pares encara ens veuen nens petits...
Sempre serem els seus fills.
Sempre serem els fills, ells sempre seran els pares, per molt que nosaltres tinguem 40, 50 i 60 anys i tant. La Bianca B. Miller diu que el consell que li va donar la seva mare va ser viatge, mm-hmm, en un moment de la novel·la.
Sí, sí.
I a mi m'agradaria saber, Xavier, també, una pregunta en el terreny personal, quin és el consell que dones tu a casa? El que dones a casa teva, no sé si el pots compartir, si és que en dones algun, esclar.
El meu consell vital és viure i riure. Ja hem passat prou tristeses a la família i a la vida i tothom n'ha passat a casa seva, i per tant, mentre estiguem en aquest món, passem-nos-ho tan bé com puguem. El meu lema és així de simple, viure i riure.
Un altre moment de la novel·la que m'ha agradat molt és quan l'Òscar comença a trobar-se amb persones importants a la seva vida i els hi dona les gràcies.
Sí.
Pel que han fet per ell, no? Hi ha un moment de la novel·la que diu: es donen poc les gràcies. I vaig pensar que era tan cert. Xavier, ho vas escriure també pensant... en aquestes certeses, donen poc les gràcies avui dia.
Per ell, per l'Òscar, per aquest un dels quatre protagonistes de la novel·la, considera que la felicitat té molt a veure amb una actitud de vida i també amb la gratitud. Amb donar les gràcies a la gent que ens ha ajudat quan comencem, quan ho necessitem i que ho diem poc. I per tant, tenia moltes ganes a l'hora d'escriure-ho, de fer una segona part de la novel·la on l'Òscar anés donant les gràcies pel món, buscant les persones que el van ajudar i que potser hem perdut el contacte en els últims 30 o 40 anys.
I aquestes persones fins i tot se sorprenen, diuen: home, no, que no n'hi va haver per tant. I ell: sí, sí, és que em vas ajudar molt.
Tots sabem la importància que han tingut algunes persones i potser ells no ho saben o no en són conscients, o amb el tal dia farà un any i qui dia passa any empeny, tots tenim prou cabòries a la vida per fer la nostra, no? Però em sembla que, si hi pensem, val la pena dir-ho, i la gent al final està agraïda. I aquests moments emotius són al capdavall els records que queden de la vida.
I ja per acabar, Xavier, a mi m'agradaria acabar l'entrevista preguntant-te per algun lema o eslògan publicitari que recordis especialment, que t'hagi marcat la infància o que el recordis perquè et sembla molt bo, no sé. Quin eslògan tu consideres aquest que t'era tan...
Bueno, era boníssim el del Maradona. Si te ofrecen drogues, simplemente di no. I ell ja sabem com va acabar. Cocainoven fins al capdamunt. Les paradoxes de la vida, no? Doncs això és la vida.
Doncs, Xavier Bosch, moltes gràcies i que vagi molt bé Sant Jordi també.
Moltes gràcies.
Si ens mirem, es congela el temps tan rebel i m'obres les portes del cel. Hem ballat fins a l'infinit, hem gaudit i ens ha faltat nit. Ets la mel que s'escalfa i fon el gel. El matí m'agrada quan encara no hem dormit i ens esmorzem a poc dins el teu llit. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ens trobem quan ens perd l'instint. Som dos gats que fugim saltant terrats. No hi ha port on poder atracar un vaixell que no sap on va, naufraguem i ens deixem endur pel vent. Si ens traiem la roba és quan...
Bé, doncs, connectats, ho hem de deixar aquí. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Us deixem tranquils fins demà. Quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Adéu-siau.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art.